Al matí, amb Raquel García, al CUP Blanc.
Una de les entitats sabadellenques culturals amb més història a casa nostra és, sens dubte, l'Acadèmia de Belles Arts. I és que enguany, atenció, commemoren els 141 anys apostant per portar a la nostra ciutat activitats artístiques, exposicions diverses, com per exemple a l'Art Emergent o també les Bienals d'Art Jove, així com tota una programació musical apostant pels joves creadors o les obres de teatre de producció pròpia i els diversos tallers artístics que tenen en marxa. Nosaltres avui volem conèixer també el seu president i també patró de la Fundació, en Joan Lloch Andreu, que doncs, avui ens visitarà al matí per explicar-nos el passat i present d'aquesta entitat. Bon dia, Joan.
Bon dia. Bon dia, Raquel, i bon dia a tots els oients.
I com sempre,
i gràcies per convidar-me.
Encantadíssims de convidar-te. Avui, com sempre, també ens acompanya l'ànima d'aquesta secció, també docent, artista i dinamitzador de l'Acadèmia, en Gerard Torres Sant Martí. Bon dia, Gerard.
Bon dia als dos.
Doncs a veure, comencem primer perquè, clar, fa 7 anys que presideix doncs, aquesta entitat cultural. Ara, mirant enrere, quin balanç fa?
Bé, fa 7 anys que estic de president, però jo ja portava uns quants anys en el patronat i, de fet, des de que es va convertir en l'Acadèmia de Belles Arts, que havia sigut una associació artística, en patronat, em vaig integrar en aquest patronat i vaig estar amb altres presidents, primer amb Ramon Gavarró i després amb la senyora Forrellat, amb la Dolors Forrellat, i quan la Dolors Forrellat va dir doncs ja porto molts anys i cal una renovació, doncs bé, em vaig agafar el relleu i des de llavors doncs vaig intentar seguir empenyent en les activitats de l'acadèmia. És una acadèmia que té, com tu has dit, molt bé has dit, 141 anys d'història. No és fàcil aguantar durant tant temps sobreviure amb una entitat que és sense afany de lucre, que té uns objectius culturals i artístics, i que ha passat èpoques doncs, millors i pitjors des del punt de vista econòmic. Ens vam plantejar, quan jo vaig assumir la presidència, doncs, d'intentar que fos més coneguda. El primer que vaig fer, jo sóc una persona que vinc del món del màrqueting, de la comunicació, i per tant el primer que vaig voler saber és el grau de coneixement que hi havia a Sabadell de l'acadèmia i la imatge que en tenien els sabadellencs. I molt a grans trets, la conclusió a la que vam arribar és de que, malgrat aquests 140 anys d'història, era relativament poc coneguda per la majoria de la població, potser per una èlit del centre que l'havia viscut més directament, i per altra banda que tenia una imatge una mica elitista i potser una mica obsoleta, antiquada, perquè la majoria de col·laboradors doncs, eren gent més aviat gran. I l'objectiu va ser tractar, en primer lloc, de donar-la a conèixer més, d'obrir més les nostres portes i les nostres activitats a la gent de Sabadell i de l'entorn de Sabadell, i per altra banda que aquesta imatge canviés i que s'incorporessin gent molt més jove, artistes, gent de la cultura, perquè són evidentment el futur. No podíem estar visquent de, malgrat que tenim 140 anys, hem d'anar-nos renovant per oferir coses que puguin ser atractives per als les noves generacions. No em vull extendre més en aquí perquè, si no, probablement ja no podrà fer cap més pregunta. No sé si vols que entrem en detalls, però de moment aquests van ser els dos objectius clars que crec que s'han anat aconseguint al llarg d'aquests 7 anys. L'acadèmia ara és més coneguda i per altra banda, també la gent jove està més vinculada i participa molt més en les activitats que estem programant per cada exercici, per cada any.
De fet, això és el que intentem cada dijous també des d'aquesta secció, donar visibilitat a tota la programació que es fa des d'aquesta entitat amb totes aquestes propostes també, per exemple, els concerts per intentar doncs, captar tot aquest públic també més jove. Hem de dir que també el seu avi, en Joan Jonca i Sales, també va ser president als anys 30 i el seu pare en els anys 80, o sigui que sembla que ja ho portava a l'ADN, doncs, que al final acabaria doncs, presidint l'acadèmia. Clar, probablement aquests últims 15 mesos també han estat els de més incertesa, no? A causa de la Covid, perquè, clar, doncs vau haver de tancar durant 4 mesos, s'han hagut de reprogramar, com el Gerard sempre ens explica, doncs, activitats, incorporar totes les mesures de seguretat, limitacions d'aforament. Suposo que ha estat una temporada complicada, no?
Sí, tens tota la raó. Ha estat complicada per nosaltres i per la majoria de entitats de tipus cultural i artístic. Nosaltres tenim diferents fonts d'ingressos per poder mantenir les nostres activitats, però una de les fonts més importants és la realització de tallers sobre pintura, sobre aquarel·la, sobre dibuix al natural, i, és clar, el fet d'haver de deixar d'oferir aquests cursos durant un temps, aquests tallers, ens ha representat una disminució considerable d'ingressos i, per altra banda, quan s'han pogut reprendre per les noves mesures sanitàries que s'han anat decidint per part de les autoritats, ha sigut amb uns aforaments molt més limitats. Teníem classes amb 12 o 14 estudiants i ara, doncs, amb no podíem passar de 6, amb la qual tot això ens ha afectat, ja et dic, una part important de la nostra generació d'ingressos i de la nostra activitat. Però, bueno, dins de tot, haig de dir que ho hem pogut capejar, o no sé com dir-ho, suportar, portar la millor manera possible. Jo, com tinc per principi ser molt prudent des del punt de vista econòmic, m'agrada sempre tenir unes reserves perquè poden venir circumstàncies com aquestes o fets imprevistos, unes obres que has de fer que no hi pensaves. Tant no anem al dia, tenim un petit fons i això ens ha permès doncs, aguantar uns mesos, una època que ha sigut força desfavorable pels tallers, per les exposicions, per les obres de teatre, que també doncs, són una font d'ingressos interessant, pels concerts. Tot plegat ha tingut la seva part positiva en el sentit de que hem tingut també una reducció de costos, perquè si no es fan determinades activitats, també has de deixar de pagar certes factures, però el resultat global, evidentment, ha sigut negatiu econòmicament i també des del punt de vista doncs, de la nostra oferta, perquè estudiants o alumnes que teníem cada any, doncs aquest any no han pogut fer els tallers, s'han hagut de suspendre molts concerts, s'han hagut de reprogramar moltes actuacions teatrals. Tot això ha estat una circumstància doncs, desfavorable, però esperem que l'hem pogut suportar el millor que s'ha fet i crec que un cop la situació es vagi normalitzant podrem tornar a les circumstàncies anteriors i a seguir mantenint la nostra oferta i la nostra capacitat d'actuació per Sabadell i pel nostre entorn.
Malgrat això, us heu reconvertit també, no? Apostant, Gerard, que n'hem parlat moltes vegades, per al format telemàtic, no? També doncs, aprofitant la interacció que proporciona la tecnologia i les xarxes socials per mantenir també l'activitat en els moments més complicats.
Sí, exacte, i inclús fins que quan vam estar l'any passat en els mesos que vam estar tancats i que vam estar tots plegats confinats, va anar molt bé parar els diferents podcasts de programes que havíem fet amb els artistes perquè, bueno, això ho tornàvem a... ho replicàvem per correu i llavors així també d'alguna manera pues, la gent continuava al tanto del que l'acadèmia pues, havia oferit i que eren continguts que creiem també que eren interessants que es poguessin veure. També i el Joan hi van haver concerts que pues, es van haver d'anul·lar o reprogramar, alguns pues, perquè pues, per confinaments perimetrals no podien venir o que havien Covid i llavors hi va haver també una època que no hi podien venir cap tipus de número d'espectadors, amb el que vam reinventar una mica, és una cosa que no havíem fet encara, que era retransmetre concerts per streaming, i, bueno, i també això, com també comentava, a més difusió a les xarxes socials.
Doncs intentant fer mans i mànigues per continuar mantenint doncs, això l'activitat i doncs, alimentant la capacitat, la curiositat, no?, dels sabadellencs i també alimentant doncs, això la nostra cultura. Parlem també dels socis, que són part fonamental també per l'acadèmia i, a més, hem de dir que ahir es va inaugurar una exposició col·lectiva, no?, de membres col·laboradors de l'Acadèmia de Belles Arts. Suposo també que són el motor, no?, l'ànima també de l'acadèmia.
Sí, per descomptat, estem molt agraïts a aquest col·lectiu de col·laboració, com el ser una fundació, són membres col·laboradors que fan una aportació econòmica pel manteniment de les activitats de l'acadèmia.
Sí, sí.
I són una part considerable també dels ingressos del nostre pressupost. Alguns d'ells participen activament en activitats, per exemple, n'hi ha bastants que els agrada assistir als concerts periòdics que fem de música clàssica i que poden ingressar de forma gratuïta pel fet de ser socis de l'acadèmia, que es fan cada 15 dies durant la temporada d'octubre al mes de juny. Altres també són socis perquè participen en els tallers i tenen també unes condicions especials. I altres, doncs, que de forma altruista, sense ser participants actius en les activitats de l'acadèmia, doncs consideren que és una entitat que mereix un suport, que mereix una ajuda i que doncs, es mantenen vinculats a l'acadèmia malgrat que, ja dic, no hi participin de forma directa. Jo aprofito doncs, per donar les gràcies a tots aquests socis, alguns d'ells que porten molts anys col·laborant i que sense ells doncs, segurament l'entitat no hauria pogut sobreviure perquè ens han estat ajudant durant molt de temps.
I en els moments més convulsos, no? M'imagino quants socis, senyor Llong, tenen?
En aquest moment en tenim uns 300. Uns 300. El que passa, i això ho sabràs tu molt millor que jo perquè ets molt jove i coneixes més a la teva generació, a l'època de fa un temps enrere i era més fàcil que la gent
s'impliqués,
no? Prometés a pagar unes quotes amb entitats del tipus que fos, esportives, culturals, Això avui dia costa molt. La gent jove, doncs, que ens ve, per exemple, ens ve als tallers, ens ve el dibuix al natural, però prefereixen pagar per sessió i no tenir una despesa fixa, probablement perquè també tenen contractes temporals o no tenen uns ingressos estables i no es poden comprometre, doncs, a pagar unes quotes que són molt modestes. En el nostre cas són quotes petites, però ja dic, hem fet un esforç de captació d'aquest col·lectiu més jove, però no és fàcil perquè la tendència de comportament de la gent jove va en una altra, probablement en una altra direcció. Diu, si ho utilitzo ja ho pago, però pagar per una cosa que no sé si utilitzaré o que utilitzo esporàdicament no em surten a compte. Bé, jo crec que per la quota que es paga, si es pot assistir als concerts de música clàssica, si es pot assistir amb un descompte important als concerts de música més moderna en aquest programa que en diem Sonen, si es pot assistir a les funcions de teatre amb un descompte important, si en els participen als tallers també es té un preu especial, al final acaba sortint a compte, eh? Al final acaba. Ara, si un no té cap mena d'interès per totes aquestes activitats, evidentment no el puc convèncer de que es faci soci de l'acadèmia perquè tindrà altres interessos.
Però la veritat és que amb tot el ventall de possibilitats i d'activitats que ens proposeu a l'acadèmia, jo crec que segurament els nostres oients algunes s'apuntaran. Parlem precisament de tot el llegat, no? Perquè, clar, no hem parlat, però l'Acadèmia de Belles Arts hem de dir, doncs, que doncs, heu tingut pintors com Joan Vilafranca, no? El seu fill Antoni Vilarrufat, Maria Burgués, més reconegut també per la seva vessant de ceramista, que també és autor de la Llar de Foc que presideix, no? Que també hi ha a l'Acadèmia.
Exactament, una llar de foc impressionant, sí.
És un motiu més per anar-hi a l'acadèmia i, clar, i a més, molts grups, no? La Colla de Sabadell, el grup Gallot, els artistes de la Sala 3, no? Molts i molts artistes fundadors, o sigui, i també d'actuals. Suposo que això també és un dels valors afegits, no?, de l'acadèmia.
Efectivament, perquè potser hi ha gent que no ho sap, però Sabadell ha estat una ciutat que ha donat vida a artistes de primera línia, de prestigi internacional. No has comentat, per exemple, Rafael Duran Camps, que també era un sabadellenc i que va ser membre de l'Acadèmia, i que va ser conegut, doncs, arreu del món, va fer exposicions per tot arreu, va viure bastants anys a França, o, per exemple, doncs, en Vila Puig, que també és un pintor de molt renom, o, per exemple, doncs, en fi, hi ha escultors, també, i avui dia, doncs, tenim entre els nostres socis pintors de primera fila, com puguin ser Isidre Manils, que és un col·laborador de l'Acadèmia, com pot ser, doncs, Agustí Puig. És a dir, hi ha una sèrie de pintors, en Ramiro Fernández, que també és un altre pintor conegut a nivell internacional, que actualment està venent molta obra a Anglaterra. I després m'agradaria mencionar, malgrat que alguns d'ells, doncs, o que no tots ells, evidentment són socis de l'Acadèmia, però a Sabadell tenim, i això molta gent tampoc ho sap, un col·lectiu de dibuixants ninotaires que són de prestigi internacional. Nosaltres vam fer fa 3 anys una exposició extraordinària per la Festa Major i vam ajuntar a una vintena de ninotaires o bé nascuts a Sabadell o bé que resideixen a Sabadell i que molts d'ells, doncs, col·laboren en publicacions franceses, belgues, que és en els llocs en què aquest tipus de còmics són més famosos, o Espanya, i que probablement, doncs, no són tan coneguts com altres facetes artístiques. Llavors, en aquest col·lectiu de ninotaires, doncs també ens agradaria, el mateix que els que fan grafiti o altres expressions artístiques, que considerin que l'acadèmia és també casa seva i que ens vinguin a portar la seva contribució per trencar amb aquesta imatge una mica obsoleta d'un lloc molt centrat en pintura clàssica, catalana i de més. Nosaltres estem oberts a totes les manifestacions artístiques, des d'instal·lacions. Ara, en l'última exposició, hi ha hagut un artista que ha presentat en la sala 1, que és la més important, una sèrie d'instal·lacions i de figures doncs, molt avantguardistes. I no sé si el Gerard, m'imagino que sí, ja n'ha parlat altres vegades en la ràdio, però vull mencionar el gran èxit que té avui dia aquesta edició que fem anualment els vols de Nadal de l'exposició Art Emergent Sabadell, que s'ha convertit en una exposició que és coneguda a tot Espanya amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, que dona el premi principal. Rebem obres de tot Espanya, però també de la resta del món, més d'un centenar cada any, dels quals se'n seleccionen 30 i al final acabem donant 3 o 4 premis als finalistes. Però n'hi ha molts que repeteixen cada any perquè saben que és una exposició que ja s'ha convertit en un clàssic dintre del món de l'art i de la pintura contemporània.
Doncs realment nosaltres sempre en parlem de les edicions d'Art Emergent i portem aquí doncs, els artistes, Gerard, per doncs, visibilitzar precisament la importància, la rellevància que té per posar en el mapa la nostra ciutat també en el món artístic gràcies a aquest certamen. Se'ns acaba el temps, ens queda un minut. En un minut expliqui'ns com preveu el futur, no? Els propers mesos que seran també doncs, decisius.
Bé, esperem que les mesures sanitàries es vagin flexibilitzant, que puguem retornar a realitzar els tallers amb tota la capacitat que ho podíem oferir abans, que la programació tant dels concerts com del teatre es pugui mantenir i creiem que l'activitat de l'acadèmia no pot aturar-se, que hem d'anar cada cop oferint més opcions, cada cop sent més coneguts i poder seguir subsistint o sobrevisquent doncs, molts anys més, malgrat les dificultats que comporta avui en dia el gestionar una entitat de tipus cultural i artístic com aquest, però per altra banda que dona moltes satisfaccions.
Doncs nosaltres continuarem també doncs, explicant totes les activitats que aneu programant. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Raquel, i moltes gràcies a tots els oients. Gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Al matí amb Raquel García.